la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 106 des dels nostres inicis i 31 d'aquesta tercera temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cinema. Què seria de la nostra infància sense les pel·lícules de la factoria Disney? Tots i cadascú de nosaltres recordem molts d'aquests llargmetratges que encara, sent grans, segueixen fent-nos somiar. La Bella i la Bèstia és una adaptació realitzada per Linda Wolverton de la història de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Pertany al grup de clàssics que podem englobar dins del renaixement de Disney, etapa que va començar amb La Sirenita i que va acabar amb la versió animada de Tarzan de l'any 1999. Però abans de parlar d'aquest tema, recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Disposem d'un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La Bella i la Bèstia és per molts el gran clàssic de Disney per tot el que va suposar per l'estudi del ratolí Mickey i per les pel·lícules d'animació. Una pel·lícula que va marcar una època, va omplir les sales de fantasia i ens va ensenyar que la bellesa està a l'interior. Però abans de parlar d'aquesta meravellosa pel·lícula, deixeu-me que us parli de Los Rescatadores en Cangurolandia, llargmetratge animat produït per Walt Disney i distribuït per Buena Vista l'any 1990. Ocupa la posició número 29 en el llistat dels clàssics de la companyia. La pel·lícula, que es desenvolupa a l'àrid interior d'Austràlia, és la seqüela de Los Rescatadores, de l'any 1977, inspirades en les novel·les de Marjorie Sharp. És el primer llargmetratge animat de Disney realitzat completament per ordinador. Inclou, tant en la versió original en anglès com el doblatge en castellà, les mateixes veus que van interpretar els dos personatges principals 13 anys abans. I és l'última pel·lícula de Disney en utilitzar el tradicional doblatge neutre, realitzat a Mèxic, i que fins aquell moment s'utilitzava per tots els països hispanoparlants. Va ser a partir del següent llargmetratge, La Bella i la Bèstia, que Espanya va fer un doblatge més local per l'audiència del país.
Thank you.
Aquest va ser el segon clàssic animat de Disney que no va utilitzar cançons a la seva banda sonora. El primer havia estat Tarón y el Caldero Mágico. Van treballar en la producció un equip de 415 artistes i tècnics. 5 membres de l'equip van viatjar a Austràlia per observar, fer fotos i esbossos que servissin per il·lustrar les localitzacions on es movien els personatges. Previ a l'exhibició de la pel·lícula es presentava un curt de 20 minuts titulat El príncipe y el mendigo, protagonitzat per Mickey Mouse. Los rescatadores en Cangurolàndia van recaptar un total de 27 milions de dòlars. La producció va ser considerada l'ovella negra de l'època del renaixement de Disney a causa de la seva mala recaptació, així com per la seva falta de números musicals. Irònic, tenint en compte l'èxit de Los rescatadores en la seva versió de 1977. Malgrat això, s'havia planificat una tercera entrega de la saga per 1996, motivada per l'èxit de la seva publicació en vídeo. Però Eva Gabor, actriu que posava la veu a Bianca, va morir de sobte un any abans i el projecte de la pel·lícula va ser rebutjat. El món de l'animació estava en un procés de canvi i Disney necessitava una revolució que va arribar amb l'estrena de La Sirenita l'any 1989 i l'èxit posterior de La Bella i la Bèstia dos anys més tard. Pel·lícula dirigida per Gary Trousdale i Kirk Wise. Tal i com us deia, és dels primers llargmetratges en barrejar animació per ordinador amb animació tradicional, per crear escenes mai abans vistes. Aquesta romàntica aventura va ser la primera pel·lícula de dibuixos animats en ser nominada a l'Oscar en la categoria de millor pel·lícula, juntament amb Bugsy, JFK, El príncipe de las mareas i El silencio de los corderos. Aquesta fita només l'han aconseguit igualar Up i Toy Story 3, tot i que resulta curiós que en aquests dos casos ja existia l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. A més, La Bella i la Bèstia va ser el primer llargmetratge d'animació que va guanyar el Globus d'Or en la categoria de millor pel·lícula de comèdia o musical. Més tard ho va aconseguir El rei León.
Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así.
Bonjour.
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 Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar.
Bella, ¿qué tal?
Bonjour, monsieur.
¿A dónde vas?
A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas y un ogro y...
¡Marie, las baguettes! ¡Rápido!
Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar.
Nunca está con los demás,
no se sabe a dónde va.
Nuestra bella es una chica peculiar.
Bonjour.
¿Qué tal?
¿Y su familia?
Bonjour.
¿Qué hay?
¿Y su mujer?
Pues seis, no tres.
Eso es muy caro.
Yo sé que existe un mundo.
¡Ah, Bella!
Buenos días. Aquí le traigo el libro que me prestó.
¿Ya lo has leído?
No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo?
¿Desde ayer? No.
No importa. Me llevaré este.
¿Este? Si lo has leído dos veces.
Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, un príncipe disfrazado.
Si tanto te gusta, puedes quedártelo.
Pero, señor...
Insisto.
Pues gracias, muchísimas gracias.
Ay, vas a comentar esta vagante que nunca dejan de leer.
Con un libro puede estar
7 horas sin parar.
Cuando lee no se acuerda de comer.
Oh, es un gran romance el apuesto príncipe.
Bonita que una flor.
No debemos olvidar que esa chica es singular, muy distinta a todos los demás.
Es como todos los demás,
distinta a todos los demás, no hay dos.
Caray, no has fallado de un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo.
Ya lo sé.
No hay bestia que se salve contigo. Y tampoco ninguna mujer.
Es cierto, Le Fou. Ya le he echado la vista encima a esa.
¿La hija del inventor?
La misma, la afortunada que se casará conmigo. Ay, la muchacha más bonita.
Pues... Ya lo sé, pero...
Eso la hace la mejor. ¿Y acaso yo no merezco lo mejor?
Pues claro que sí, pero...
En el momento en que la vi me dije, ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí y conmigo va a tenerse que casar.
Mirad, es él, menuda boca, Monsieur Gastón, y qué mentón. Y qué nariz nos tiene locas. No existe un ser más guapo y más ligón.
¡Bon!
Bonjour.
Perdón.
¿Qué tal?
Salchichas frías. ¿Cuánto van?
Bien.
Azul.
¿Y aquí?
Perdón.
No sé si hay más.
¡Dejen pasar!
¡Azul! ¡De ayer!
¡Qué olor!
¡Ni hablar, señor!
¡Puedo la vida darme algo más!
¡Serás mi esposa cuando lo verás!
Una muchacha de lo más extraño, no se ve en las luces en la fe. Diferente a las demás, ella baila su compás.
No existe en la región, no hay otra igual en la región, no hay otra en toda la región.
Cada dijous a les 10 de la nit, la llanterna màgica.
Però tot té el seu procés, i tot i que la història de la Bella i la Bèstia no va arribar a les nostres pantalles fins l'any 1991, la factoria ja portava molts anys pensant en fer-ho. Després de l'èxit de Blancaneu i els Set Nans de l'any 1937, Walt Disney va buscar altres històries per adaptar. Els intents de convertir la història de la Bella i la Bèstia en una pel·lícula es van fer entre 1930 i 1950, però l'equip de guionistes consideraven que era una història complicada d'adaptar. A més, el mateix Walt Disney es va desanimar al veure que Jean Cocteau havia fet la primera versió cinematogràfica d'aquest conte l'any 1946. Dècades més tard, durant la producció de Quien engañó a Roger Rabbit, l'any 1987, l'estudi va rescatar el projecte. En principi es va pensar en Richard Williams, animador que havia dirigit les parts animades de Roger Rabbit, per encarregar-se del nou projecte, però ell va declinar la feina per seguir treballant en la pel·lícula animada El ladrón de Bagdad. En el seu lloc, Williams va recomanar al seu company, el director d'animació anglès Richard Parham, que va començar a treballar en el projecte juntament amb el productor Don Hung. Richard Parham va entregar a la companyia una versió fosca de la pel·lícula sense cap peça musical i ambientada en la França del segle XIX. Però això no era el que buscava Disney, i quan Jeffrey Katzenberg, president de Walt Disney, va veure els rodets inicials del guió gràfic, va ordenar que la pel·lícula es descartés i es comencés des de zero. A instàncies del director executiu de l'estudi, Michael Eisner, La Bella i la Bèstia es va convertir en la primera pel·lícula animada de Disney en utilitzar un guionista, cosa inusual per una cinta animada que tradicionalment es desenvolupa en guions gràfics. Linda Wolverton va escriure l'esborrany original de la història abans de que es comencés l'storyboard i va treballar amb l'equip de producció del film. Richard Parham va renunciar a dirigir la pel·lícula i va ser aleshores quan l'estudi va temptar a Ron Clements i John Masker per fer-ho, però van rebutjar l'oferta, al·legant que estaven cansats després d'haver dirigit La Sirenita. Finalment, la factoria va contractar a Kirk Wise i Gary Truesdale, que prèviament només havien dirigit les seccions animades del curt Cranium Command per una atracció del parc temàtic Disney Epcot.
¿Ha creído que es? Esa chica ha topado con quien no debía. Nadie le dice que no a Gastón.
Tienes mucha razón.
acechado, rechazado, humillado públicamente. Es demasiado, no puedo soportarlo.
¿Más cerveza?
¿Para qué? Es inútil, estoy deshonrado.
¿Qué, tú? ¡Jamás! Gastón, venga, hombre, tienes que procurar animarte. No quiero verte tan triste, Gastón. Anda, sonríe por mí. Eres la envidia de todos, Gastón. Se cambiarían por ti. Los niños te admiran con mucho fervor. Tú eres su inspiración. Todas las chicas imploran tu amor. Fácil es suponer el porqué. El más vivo es Gastón, el más vivo es Gastón. Tiene el cuello más fuerte que un toro, Gastón. Y no hay otro más macho en el pueblo, nuestro modelo y patrón. Tu pregunta, fulano y mariano, te dirán enseguida quién es el mejor. Duelo más chulo lo tiene Gastón.
Reconozco que soy algo impresionante.
Vaya tierrones, Gastón. A la salud del campeón. Gastón es un as, los demás del montón.
¿Quién más? Fuerte es Gastón, tiene suerte Gastón.
En la lucha te clava sus dientes, Gastón.
Pues no hay otro más fiero.
Tengo bíceps que son de envidiar.
Dicen que su músculo es duro.
Pues sí, y soy más peludo que un oso polar.
Es igual que Gastón.
Escupiendo ganó tres concursos, Gastón.
Porque yo soy el rey de las carambolas.
Porque por Gastón.
Hasta una docena de huevos comía, de niño quería crecer. Y ahora que como 40 tal vez pierda un día de vista mis pies.
Para Gastón, nunca falla Gastón.
Nadie luce las botas mejor que Gastón.
Mis trofeos serán mi mayor orgullo.
Katzenberg li va demanar als compositors Howard Ashman i Alan Menken que convertissin a La Bella i la Bèstia en una pel·lícula musical a l'estil de Broadway, de la mateixa manera que ho havien fet a La Sirenita. La nit dels Oscar, Ashman li va dir a Menken que havia de parlar amb ell d'un tema important quan tornessin a Nova York, on li va dir que era seropositiu. Li havien diagnosticat la malaltia l'any 1988. L'equip d'animadors que treballaven per la producció van rebre ordres de treballar amb Ashman i Menken a Nova York, però ningú els hi va explicar per què els portaven allà. Molts dels animadors van pensar que era només perquè Ashman era un home influent, però després tots es van adonar que estava seriosament malalt. Ashman es va anar debilitant, però va seguir treballant i escrivint cançons. El 10 de març de 1991, els animadors de Disney van anar a la primera projecció de la pel·lícula, amb gran èxit. Després van visitar el compositor a l'hospital. Pesava 36 quilos, havia perdut la visió i tot just podia parlar. Li van comunicar que la premsa i la crítica havien quedat bocabadats. Quatre dies més tard, el 14 de març, Ashman va morir als 40 anys a Nova York. La Bella i la Bèstia està dedicada a ell amb una nota on diu: "Sempre agraïts al nostre amic Howard, que li va donar a una sirena la seva veu i a una bèstia la seva ànima."
Thank you.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Com la història original només tenia dos personatges principals, els cineastes els van millorar i van afegir nous personatges en forma d'estris de la casa encantats, que afegien calidesa a la història, i un vilà representat pel personatge de Gaston. Idees semblants a les utilitzades a la versió cinematogràfica francesa de 1946, que introduïa el personatge de Benan, un pretendent similar a Gaston, així com objectes inanimats que cobren vida al castell de la bèstia. Tot i que els objectes inanimats van rebre personalitats diferents a la versió de Disney, no deixa de sobrevolar la idea de que la companyia va fer seves algunes idees del film de Jean Cocteau. L'estudi va considerar inicialment escollir a Jodie Benson, l'actriu i cantant que havia posat veu a la Sirenita, per interpretar a Bella, però finalment van pensar que l'actriu i també cantant Paige O'Hara encaixava millor en el personatge, per la calidesa de la seva veu i un to que faria que fos especial, similar al de la veu de Judy Garland.
There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined, and now he's dear and so unsure, I wonder why I didn't see it there before.
Glanced this way, I thought I saw, and when we touched she didn't shudder at my paw. No, it can't be, I'll just ignore, but then she's never looked at me that way before.
New and a bit alarming, who'd have ever thought that charming, but there's something in him that I simply didn't see.
Well, who'd have thought?
Well, bless my soul.
Well, who'd have known?
Well, who indeed?
And who'd have guessed it come together on their own?
It's so peculiar.
Well, wait and see. A few days more, there may be something there that wasn't there before.
You know, perhaps there's
There may be something there that wasn't there before.
Val a dir que Paige O'Hara va haver de competir contra 500 aspirants a l'audició per aconseguir la veu que encaixava millor per interpretar a Bella. A la producció de la pel·lícula es van invertir 2 anys en lloc dels 4 que habitualment s'utilitzaven per a aquest tipus de llargmetratges, degut al temps que s'havia perdut en realitzar la versió que havia dirigit Richard Pardom i que finalment va anar a les escombraries. La major part de la producció es va desenvolupar a l'estudi d'animació de Califòrnia, mentre un equip més petit treballava paral·lelament a unes instal·lacions de la companyia situades al parc temàtic Disney Metro-Goldwyn-Mayer a Lake Buena Vista, Florida. Aquest equip més reduït va fer-se càrrec d'algunes escenes i especialment van treballar en el número Que festín!
Una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! Un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subdoñé un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé, y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos se les será. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial.
Unos cantan y otros tocan el violín.
Con todos a brindar y empiece a disfrutar. Ah, por fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín! Triste y deprimente es la vida de un sirviente si no tiene un solo ser a quien servir. Ah, los viejos tiempos laboriosos, uno no podía ni dormir. Plumeros y panes bajo el polvo de 10 años, sin poder gozar de nuestra profesión, soñando en esos tiempos que añoramos, solos y amargados, pero al fin usted ha llegado.
Ya está aquí, ya está aquí, qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le dejé. Un pastel con el té, sí, querida, ya lo sé. Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pastas. Al hervir un calor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Poco, un terror o dos? ¿Le gusta así? ¡Qué postín!
La Bella i la Bèstia va ser la segona pel·lícula després de Los Rescatadores a Cangurolàndia, produïda utilitzant CAPS, un sistema d'escaneig digital, tinta, pintura i composició, utilitzant un software desenvolupat per Disney per Pixar. El software permetia una gamma més àmplia de colors, així com jugar amb les ombres dels personatges, que s'havia perdut quan l'estudi va abandonar la tinta manual per la xerografia, a principis dels anys 60. També permetia a l'equip de producció col·locar personatges en diferents plans, creant un efecte de profunditat. Aquesta tècnica va tenir un ús significatiu durant la seqüència del vals de la Bella i la Bèstia, on els dos personatges ballen en un saló generat per ordinador, mentre les càmeres rodegen un espai simulat en 3 dimensions. En un principi, els cineastes havien decidit no utilitzar els ordinadors per crear aquesta escena i fer-la utilitzant animació tradicional. Va ser la primera vegada que Disney utilitzava el renderitzat en 3D, però l'èxit de la seqüència del Saló de Ball va ajudar a convèncer els executius de l'estudi per tal de que s'invertís més en animació per ordinador.
Taylor's oldest time. As it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise. ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast.
Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love.
La Llanterna Màgica a Ràdio Sabadell.
El lletrista Howard Ashman i el compositor Alan Menken van crear una banda sonora on els temes musicals ajudaven a explicar la seva història. Es van utilitzar diferents fonts d'inspiració, estils i gèneres musicals, incloent la música francesa, la música clàssica i l'estil de Broadway. Mentre composava la partitura orquestral que acompanya el pròleg de la pel·lícula, Menken es va inspirar en la suite francesa El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, referint-se a aquest tema, al pròleg, com la seva pròpia versió de la peça de Saint-Saëns. Quan es va estrenar la pel·lícula, va obtenir 3 nominacions als Premis de l'Acadèmia, a la millor cançó original per Bella, Que Festin i La Bella i la Bèstia. El productor, Don Hahn, va expressar la seva preocupació de que aquest fet, el que fossin 3 temes els escollits i no un, causaria una confusió entre l'audiència i els votants, no focalitzant els vots en un únic tema. Per evitar-ho, Menken va contractar el músic Robbie Buchanan, que va convertir el tema musical en un duet interpretat per Celine Dion, que en aquell moment era nova en el panorama musical, i Peebo Bryson, posant veu a la bèstia. El nou arranjament del tema va ser llançat com a primer senzill de l'àlbum el 25 de novembre de 1991.
Se llevará a vuestros hijos, vendrá a buscarlos por la noche. No estaremos a salvo hasta que su cabeza esté colgada en mi pared. ¡Hay que matar a la bestia! ¡Esa bestia es muy feroz! Y una noche atacará,
devorando a nuestros hijos con su instinto criminal.
Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí.
Empuñemos ya las armas, todo ese
avanzar sin cesar entre nieblas y tinieblas a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pinar llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá, morirá. Estás con nosotros, estás contra nosotros. ¡Traed al viejo!
¡Quitadme las manos encima!
No dejemos que avisen a la bestia.
¡Dejadnos salir!
¡Libraremos a la aldea de esa bestia! ¿Quién está conmigo?
Hay que entrar y asaltar.
Al galope hacia el peligro voy.
Sigamos a las olas al final.
Avanzar sin cesar. El castillo está embrujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar. Es un monstruo como una
cabeza.
Tengo que avisar a la bestia. Todo ha sido por mi culpa. Oh, papá, ¿qué podemos hacer?
Tranquilízate. Ya pensaremos algo.
Será un ser con poder. El misterio nos asusta y ese enigma se tendrá que descubrir. Al oír la señal, acabemos con el mal, porque una bestia tan brutal. ¡Debe morir!
conservar la esperanza.
Quizá habría sido mejor que ella no hubiese venido. ¿Es posible?
¡Es ella!
¡Sacrebleu! ¡Invasores!
¡Usurpadores!
¡Tienen el espejo!
¡Avisad al amo! Si quieren pelea, les plantaremos cara. ¿Quién está conmigo?
Podéis llevaros cualquier botín, pero recordad que la bestia es mía.
A luchar con valor, disparemos 20 salvas en las tierras que al final va a resistir.
Es un ser infernal, nuestra cruz será triunfa porque esa bestia finirá. ¡Debe morir!
Con permiso, amo.
Déjame en paz.
Señor, están atacando el castillo.
¡A por él! ¡Fuera ya!
¡Esto no funciona!
¡Oh, Lumière! ¡Tienes que hacer algo!
¡Esperad! ¡Ya sé!
¡A poder! ¡Fuera ya!
¿Qué podemos hacer?
Ahora ya no importa. Dejadles entrar.
¡A poder! ¡Fuera ya! ¡A poder!
Per primera vegada a la història de la companyia, Walt Disney va projectar una versió inacabada de La Bella i la Bèstia al Festival de Cinema de Nova York el 29 de setembre de 1991. La producció només estava al 70% i es van utilitzar guions gràfics i proves de llapis per complementar el 30% restant. Al final de la projecció, La Bella i la Bèstia va rebre una ovació de 10 minuts del públic present al festival. La pel·lícula completa també es va projectar fora de concurs al Festival de Cinema de Cannes l'any 1992. La versió definitiva es va estrenar al teatre El Capitán a Hollywood el 13 de novembre de 1991. Va ser un èxit total, recaptant gairebé 425 milions de dòlars a tot el món.
I'll be cooking again. Be good looking again with a mademoiselle on each arm. When I'm human again, only human again, poised and polished and gleaming with charm. I'll be courting again, chic and sporting again.
Which should call several husbands alarm.
I'll hop down off this shelf and toot sweet be myself. I can't wait to be human again.
Shelly, won't it all be top drawer? I'll wear lipstick and rouge, and I won't be so huge. Why, I'll easily fit through that door. I'll exude savoir faire. I'll wear gowns, I'll have hair. It's my prayer to be human again.
When we're human again, only human again, when the world once more starts making sense, I'll unwind for a change.
Really? That'd be strange.
Can I help it if I'm tense? In a shack by the sea, I'll sit back sipping tea, let my early retirement commence. Far from fools made of wax, I'll get down to brass tacks and relax!
I'm human again!
And put those over there.
Sleep on the ears, the sadness and tears, and throw them away. Oh.
We'll
be human again, only human again. When the girl finally sets us all free, she's a villain again, we're a civilian again. We'll resume our long lost quality.
Story.
and her Romeo.
Could you read it again?
Well, here, why don't you read it to me?
All right. I can't.
You mean you never learned?
I learned a little. It's just been so long.
Well, here, I'll help you. Let's start here.
Okay. 12?
Two.
I knew that. Two households.
La pel·lícula es va endur dos premis Oscar, el de millor banda sonora original per Alan Menken i Howard Ashman i el de millor cançó original pel tema principal de la producció. La Bella i la Bèstia va ser la primera pel·lícula en rebre tres nominacions en la categoria de millor cançó original. Ja us he comentat que també van ser nominats els temes Bella i Que Festín. Gesta que es va repetir a El rei León l'any 1994, Soñadores de l'any 2006 i Encantada d'un any després. Des de llavors s'han canviat les regles de l'Acadèmia per limitar cada pel·lícula a dues nominacions per a aquesta categoria. La producció també va rebre nominacions per a altres categories, com la de millor pel·lícula i so. Avui acabem aquest temps de cinema i bandes sonores escoltant l'adaptació del tema musical d'Ashman i Menken realitzada per Robbie Buchanan i interpretada per Celine Dion posant veu a Bella i Peebo Bryson com la Bèstia. La primera versió d'aquest tema, i que sona a l'escena del ball en el saló, està interpretat per l'actriu Angela Lansbury. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.